Aquest dilluns 5 de febrer us oferim una nova edició del programa Roquetes segons la visió política de... Un programa de 30 minuts de durada que, de manera trimestral, ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de les Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Cada dilluns d'aquest mes de febrer conversarem amb el regidor o regidora portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui dilluns, 5 de febrer, parlem amb Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Paco.
Anem a conèixer quina és la visió del seu partit pel que fa a la Roquetes actual, tal com diu aquest programa, i comencem parlant de l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament de Roquetes per aquest 2024. A finals del mes de novembre van aprovar els pressupostos del 2024, sent l'únic grup que va votar a favor. Com va anar aquesta aprovació?
Sí, bé, en primer lloc voldria donar-vos les gràcies i dir bon dia a tots els qui escolteu aquest espai on la nostra emissora ens permet als portaveus venir a explicar qüestions d'actualitat del nostre municipi. Com bé dius, a finals de novembre vam aprovar el pressupost per aquest 2024. Uns comptes coherents i que en termes generals des de Junts per Roquetes i la Ravaleta considerem acceptables. Els vam aprovar i els vam votar a favor pels següents motius. Principalment perquè vam presentar unes propostes realistes que es poden dur a terme i que no costaran diners a la ciutadania, ja que es poden incloure perfectament dins de les partides que hi havia pressupostades i que després anomenaré. També vam votar a favor perquè és el primer any de legislatura i els comptes estan relativament clars. És evident que des del nostre grup polític algunes partides probablement haurien estat diferents, però no hi ha res per posar el crit al cel ni per dir per donar motius per a votar-los en contra o per abstindre-nos. Ara us explicaré les propostes que vam posar damunt la taula i que l'equip de govern es va comprometre a dur-les a terme durant aquest present any. La primera proposta que vam fer va ser la implementació dels refugis climàtics tant a Roquetes com a la Ravaleta. És una cosa que havíem demanat en altres vegades a l'equip de govern, coses que havíem dit en plenaris anteriors i que bé, nosaltres considerem necessari que s'active estos refugis climàtics, sobretot en onades de calor extrema, per tal de que la gent que no té recursos pugui anar a protegir-se de les altes temperatures durant els dies de calor. Sabem cap entenem, sabem on mos porta el canvi climàtic i, per tant, totes les mesures que es puguen dur a terme per part de l'Ajuntament sempre seran poques. Per tant, cal que el nostre municipi estigui preparat per a fer front a aquestes altes temperatures i tindre refugis climàtics i tindre els actius, creiem que és una mesura força important que cal que aquest 2024 ja estigui en marxa. També la col·locació de més punts d'hidratació per ajudar precisament també en això, a pal·liar aquestes situacions de calor extrema. Pensem que falten punts d'hidratació tant per a les persones com per als animals. No perdem de vista que el nostre municipi, igual que molts altres, tenim un gran volum d'animals de companyia, de gossos, i tindre punts d'hidratació per a pal·liar aquests cops de calor també és important. I respecte als animals, una proposta important que van plantejar a l'alcalde i que es van comprometre a posar-s'hi a treballar és en la redacció de l'ordenança que reguli el benestar animal. Una ordenança que ha d'incloure, entre altres coses, la regulació de les defecacions i miccions dels gossos, el manteniment de les àrees d'esbarjo canines i els pipicans, i també els punts d'hidratació que he esmentat anteriorment. Tots sabem i veiem cada dia que hi ha molts d'excrements pels carrers i pels camins i que això fa que la ciutat estigui més bruta. També pensem que cal fer campanyes de conscienciació i penalitzar els que no actuen de manera cívica, perquè l'incivisme afecta a tota la població i això no ajuda tampoc a la imatge del municipi. Dins de l'ordenança de la convivència ciutadana es pot incloure totes aquestes qüestions que afecten als animals de companyia. I per tant, cal que tots els gossos, tots els gats estiguen correctament censats, que això ja s'està duent a terme, però cal que s'hi porti un control, cal que es fique més reforç per a controlar totes aquestes persones que no fan aquest gest petit que és acotxar-se a agafar la defecació del gosset en la bosseta i tirar-ho a la paperera. És un gest molt petit que comporta molt civisme per a la ciutadania, perquè al final, si jo tinc un gosset i jo vaig i faig el gest, per a què? Per a mantenir la ciutat neta, i perquè és una cosa principalment d'higiene també, tothom ho hauria de fer igual i tothom ha de veure's com en l'obligació de fer-ho. És trist que haguem de posar aquestes normes i anar en plan més sever perquè la gent no hi fa cas, perquè al final crec que això és responsabilitat i conscienciació de cada persona i de cada propietari d'un animal de companyia, i per tant nosaltres el que demanem des de Junts per Roquetes i la Ravaleta és que això es dugui a terme, que des de l'Ajuntament se faci, des del govern se faci esta ordenança que regule tot això, i que a banda es reforci amb campanyes de conscienciació per a que la gent conegui quina ordenança hi ha, quines són les seves obligacions, quins són els deures i què pot comportar no dur a terme aquestes accions. Portar una botelleta d'aigua per a netejar la micció tampoc no és cap esforç, i el que fa també és que els carrers estiguen nets. També cal recordar que estem vivint una situació de sequera que el que fa és que tampoc no plogui, i si no es plou tampoc no es netegen com toquen els carrers, i per tant, si li ajuntem en que si no es recollixen les miccions, no es recollixen les defecacions i damunt no plou, pues això pot comportar encara una més mala imatge que no volem ningú per al nostre municipi. I per tant, tot i que des de l'Ajuntament cal que es faci aquesta ordenança, nosaltres des d'aquí també voldríem fer una crida a tota la ciutadania per a que es prengui més consciència d'aquestes petites coses que fan que la nostra vida quotidiana al municipi sigui millor o sigui pitjor. També depèn de tothom. Després també van proposar fer un estudi dels habitatges desocupats i degradats per conèixer l'estat dels edificis, sobretot de la zona més antiga del poble. A nosaltres, a Junts per Roquetes i la Ravaleta, ens preocupen les ocupacions il·legals, i també ens preocupa que hi hagi edificis o cases en perill d'enfonsament. Cal que controléssim i abordéssim aquesta problemàtica que ens pot portar problemes de convivència i problemes urbanístics. És una cosa que no comporta diners, sinó que nosaltres el que vam proposar és això, és fer aquest estudi, és portar un control de totes les cases que hi han deshabitades, quina és la situació en la que es troben aquestes cases deshabitades, si hi ha ocupació il·legal, evidentment posar-hi fil a l'agulla. Sabem que la problemàtica de les ocupacions és un tema molt delicat, però bé, almenys s'ha de tenir controlat, s'ha de saber en quina situació se troba cadascú per a poder actuar d'una manera o poder actuar d'una altra, i també les cases que estan en perill d'enfonsament, perquè bueno, sabem que hi ha molts edificis que poden tenir un dany estructural, bàsicament perquè fa molts danys que o estan en desús o estan deshabitades o estan abandonades, i que pot comportar un dany estructural a la resta dels edificis que els puguen que puguen rodejar en aquestes cases abandonades. I per tant, pensem que és important per a mantenir el nucli de la població correctament i que no hi hagi cap perill de que un dia faci molt mal temps o per problemes ja de dany estructural que no es pugui arreglar de qualsevol manera, que algú pogués prendre mal o que tinguéssim pues, un susto de que ens pogués caure una casa i en el que això pogués proporcionar a la zona afectada. És algo que nosaltres hi pensem i és una cosa que ens preocupa pues, perquè sabem que hi ha tota una zona antiga de Roquetes que necessita més atenció i que necessita més cuidado. I també els vam demanar que hi hagi una més àmplia proposta cultural, ja que la inversió en activitats culturals s'ha incrementat. Cal introduir propostes que englobin a la majoria dels sectors de la població, a tots els sectors possibles. Més activitats de caire tradicional per donar a conèixer les nostres arrels, les nostres tradicions i el nostre folklore. Invertir en dur a terme activitats en aquest sentit als centres educatius, a la població en general, i també més propostes per divulgar i conscienciar sobre problemàtiques com el canvi climàtic, la recollida selectiva, salut i benestar per a la gent gran, cursos de digitalització, etc. Celebrem que a la Biblioteca de Roquetes es facin tantes activitats, celebrem que cada vegada hi hagi més activitat cultural, perquè una ciutat, un municipi sense cultura no el contemplem, però sí que volem que sigui una oferta més àmplia, perquè el que veiem és que últimament les activitats estan molt focalitzades a la infància i a l'adolescència, cosa que ja ens sembla bé, però que no podem deixar de banda altres sectors que probablement també necessiten activitats o bé per a conèixer problemàtiques o per a conèixer situacions de caire general o situacions de caire més local, o com bé he dit, portar la tradició i portar les nostres arrels als centres educatius, perquè cal que els nostres xiquets i xiquetes, la nostra gent jove, conegui quines són les nostres tradicions, conegui què és el folklore, conegui què és la jota, i tot això a vegades cal apropar-ho a on estan ells, als centres educatius, perquè probablement si tu fas una activitat i tu no ho saps apropar, aquesta activitat no arribarà al públic que tu vols que arribi. Per tant, s'han de facilitar les coses, que és una mica també el que diem en l'anterior entrevista quan parlàvem dels pressupostos participatius, no? Que cal apropar els pressupostos participatius a la gent perquè la gent ho conegui, perquè la gent ho vegi al carrer, perquè la gent ho conegui, perquè no podem oblidar que hi ha molts roqueteros i roqueteres, molts ravaleros i ravaleres que no tenen xarxes socials, que no tenen els recursos per arribar en aquesta era de la digitalització, i per tant és important que tot això ho féssim arribar més del tu a tu, que és com a vegades funcionen millor les coses. Pensem que l'Ajuntament s'ha d'obrir a la ciutadania i no seria una mala idea fer assemblees públiques per explicar temes com, per exemple, la recollida selectiva o en què s'invertiran els diners de l'Ajuntament durant l'any. Molta gent, per exemple, no se n'entera de o no sap com funciona la recollida selectiva o què pot comportar per a la resta dels veïns i veïnes que tu no facis un bon ús o promoguis el reciclatge. Estem abocats a una nova pujada d'impostos pel baix índex de reciclatge que hi ha no solament a Roquetes sinó a la comarca, i per pagar el servei de recollida que tenim. I molta gent es queda amb el missatge de s'han pujat els impostos, s'han pujat les basures, les escombraries, però no saben què és tot això el que comporta. Molta gent es queda amb el missatge de s'han pujat les escombraries, ara no reciclarem, però no saben què és el que comporta que la gent no recicle. I per tant, esta desconeixença de les coses és on s'hauria de posar èmfasi i és on probablement l'Ajuntament hi hauria de posar més inversió, tant sigui a nivell de partida pressupostària com a nivell de temps, inversió de temps, que també és important, en explicar, en donar veu, en conèixer. I per tant, per això diem que cal que l'Ajuntament obri les portes molt més a la ciutadania per a fer-ho tot molt, molt més proper i que la gent sigui coneixedora i prengui en consciència de les problemàtiques i del perquè de les coses. Del pressupost volem destacar sobretot la construcció de la llar d'infants, que suposarà la despesa més destacable. Un servei que ja d'entrada som totalment conscients i sabem que és necessari, però també ja sabem que serà deficitari. Ens preocupa el tempo que ens han presentat per dur-la a terme. Les obres, en principi, començaran al març i la llar ha d'estar en funcionament al setembre. Nosaltres estarem pendents de com evoluciona tot i estarem molt a prop, també perquè aquest passat dimarts, al ple ordinari del mes de gener, es va aprovar la creació d'una comissió de seguiment on hi estarem tots els grups municipal, cosa que celebrem i a la vegada considerem necessària. Hem d'agrair aquest gest i que no se'ns deixi al marge d'aquesta obra tan important del municipi, i això també farà que coneguem de primera mà com estan les obres, quin projecte educatiu se durà a terme i on hi podrem veure que estigui tot correctament i que vagi tot bé. I també cal destacar la nova gestió de la piscina coberta on ara hi haurà servei i despeses que pagarà directament l'Ajuntament i no com fins ara, que ho pagava l'empresa que té la concessió. És important estar pendent de veure com evolucionen els números i veure quina despesa real ens suposa a tots els roqueteros i roqueteres esta nova gestió, perquè tal i com nosaltres vam dir en campanya electoral i seguim defensant, creiem fermament que arribats en aquest punt el que caldria seria ja arribar a un consens i que la piscina se municipalitzés al 100% i que la gestió se portés al 100% per part de l'Ajuntament de Roquetes. No creiem que arribat en aquest punt és la solució millor, tant per a la piscina, tant per a qui porta tota la gestió de la piscina i per al municipi en si, perquè pensem que en una municipalització de la piscina també se podria competir en preus públics en altres llocs del voltant, que ara pues, no es pot competir tant en el preu. I se podrien arribar a fer convenis, més relació a les entitats de la ciutat, i crec que al final crec que seria beneficiari absolutament per a tothom.
Avui al programa Roquetes, segons la visió política de, estem conversant amb Lídia Saura, que és la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta. Ens trobem en aquest mes de febrer, recentment encetat, avui és dilluns, dia 5, i per als propers mesos, què n'espera el seu grup polític d'activitat a l'Ajuntament de Roquetes?
Bueno, pues en primer lloc, esperem que les obres de la llar d'infants comencin en la data que es va dir, que no surti cap inconvenient, que faci endarrerir les obres, perquè això suposaria que al setembre no es podria començar en l'activitat educativa a la llar d'infants. Aprofito aquí també per a felicitar l'arquitecte i els tècnics que han fet el projecte de la llar d'infants, perquè tindre el projecte que s'ha fet des de dins de casa, la veritat és que és un luxe per a l'Ajuntament i per a la ciutadania. Són coses que no es valoren, perquè al final la gent no sap d'on surten els projectes, però la gent ha de saber que el projecte ha sortit el projecte de construcció ha sortit des de la mateixa casa. També esperem que en els propers dies ens diguin per fi quan s'inaugura l'espai de dol gestacional, ja que l'altre dia l'associació Libèl·lules dels Estels va fer la presentació de l'espai, però de l'espai al cementeri encara no en sabem res. Recordo que quan vaig vindre aquí a fer la primera entrevista ja ho vam comentar, perquè era algo que s'havia de fer durant l'any 2023, es va retardar, ho vam preguntar en comissió, ens van dir que abans de final de gener estaria fet. Estem a 5 de febrer, encara no sabem res, espero que a la pròxima entrevista ja pugui dir que per fi s'ha inaugurat l'espai de dol gestacional al cementeri i que tothom que hi vulgui i que ho necessite pugui anar en aquesta zona de dol. També esperem que l'Ajuntament tingui un cap de comunicació, pel qual bueno, pues ja sabem que va hi haure una mica de trasbals. Ara pues, ja hi ha hagut un inconvenient d'última hora i ha fet pues, que el procés s'endarrereixi, però bé, esperem que en les properes setmanes ja poguéssim dir que hi ha un cap de comunicació, que això esperem que facilite també la feina a tota l'àrea de comunicació que tan necessària és per a un municipi. I també espero que en els propers mesos ens puguem assentar en l'equip de govern per posar fil a l'agulla amb aquesta ordenança del benestar animal, que considerem és molt important per a la convivència ciutadana. I també espero que segueixi havent aquesta cordialitat i que entre tots puguem seguir treballant pel nostre municipi, perquè al final és el nostre principal objectiu i també creiem que és el principal objectiu de tot el consistori. Aquí al final se tracta de posar les coses damunt la taula, cadascú des de la seva perspectiva, però que siguem tots lo suficientment coherents per a en les coses més importants del municipi poder anar tots a una.
Aquest dilluns 5 de febrer us hem ofert una nova edició del programa Roquetes, segons la visió política d'un programa que de manera trimestral ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Avui hem conversat amb Lídia Saura, que és portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta de l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Molt bon dia.
Molt bon dia.